Bon dia, us ho avança. Olot Televisió i Ràdio Olot, un parell d'arquitectes i Grau Casai seran els encarregats del projecte de la piscina municipal coberta.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Una empresa de Barcelona formada per Grau i Casais, amb una UTE formada amb dos arquitectes locals, l'Eduard Callís i en Guillem Moliner. Per tant, contents doncs, perquè podrem combinar el tenir dos arquitectes locals doncs, que puguin participar en una obra tan important per la ciutat, però també combinats doncs, amb un despatx d'arquitectura doncs, que ja tenia experiència en aquest sentit.
Són declaracions a l'alcalde d'Olot, Pep Berga, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. L'estudi barceloní i els arquitectes garrotxins dissenyaran el futur equipament que serà una gran realitat el 2025. La futura piscina municipal comptarà amb un disseny modern i una de les piscines alçades amb una infraestructura de fusta. Les obres està previst que durin prop d'un any i mig. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest divendres 28 d'abril de 2023 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
També en infraestructures, el pont de Santa Magdalena té defectes estructurals. Segons l'alcalde d'Olot, Pep Berga, no suposen cap risc. Des de l'Ajuntament remarquen que es va fer un estudi i ara se'n farà un de més precís per determinar les actuacions. La CNT d'Olot insisteix en la necessitat de reivindicar els drets dels treballadors per l'1 de maig. Des del Sindicat Alternatiu Olotí asseguren que treballadors de diversos sectors de la ciutat, especialment del comerç i la restauració, viuen cada dia amb males condicions laborals. Tot a punt per la Fira de la Primavera. La d'aquest any coincideix en dilluns, el dia del Mercat Olot, i per tant les parades del mercat han de traslladar-se a la plaça Balmes. La Fira de la Primavera portarà 200 parades al centre d'Olot que aniran acompanyades del mercat de l'automòbil i activitats familiars repartides per la ciutat. L'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa destina 300 euros a la Fundació Integra. Les dues entitats han unit forces en el darrer any. La recaptació econòmica es va aconseguir a la primera jornada gastrovolcànica de l'any passat, celebrada a l'Espai Cràter. GTM Manequín és la nova exposició que es pot veure a l'àmbit Espai d'Art, una mostra d'escultures de Juan de la Cruz. De la Cruz havia treballat fent manequins per a la indústria de la moda i després de deixar enrere aquest món es dedica a representar el cos humà a la seva manera. En esports, guanyar els 3 partits que falten. És l'única manera que té la Unió Esportiva Olot per evitar el descens directe a tercera federació. El primer és aquest diumenge al migdia al camp d'un Mallorca B ja s'ha ascendit. Perdre o empatar deixaria l'equip olotí penjant d'un fil. Podria baixar la tarda depenent dels resultats del Prat i l'Alzira. I ens posarem els quecs per parlar de la cursa de la Moixina, que presenta un nou recorregut de 20 quilòmetres per commemorar la seva desena edició. La prova arribarà dilluns a la primera dècada de vida amb aquesta novetat, només apta per als corredors més experimentats.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta. És la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I comencem parlant del repunt de la inflació, que puja 8 dècimes i se situa en el 4,1%. Els aliments no s'han encarit tant com a l'abril de l'any passat, segons l'IPC avançat fet públic per l'INE. L'economia aguanta per la seva banda la caiguda del consum i creix gràcies a les exportacions. El PIB espanyol va créixer un 0,5% el primer trimestre de l'any, malgrat la pujada de tipus i també de la inflació. Salut, per la seva banda, avança un mes i mig l'operatiu contra les onades de calor. El departament ho ha decidit per les temperatures estiuenques d'aquest final d'abril i afirma que el sistema de salut està preparat per afrontar-ho. Pena mínima per violar una amiga a qui van drogar perquè va passar abans el només sí a sí. L'Audiència de Barcelona condemna 4 anys de presó un home per una agressió sexual el 2020 en una sentència que no té en compte l'estat inconscient de la noia. A la pàgina internacional, un alcalde brasiler de 65 anys es casa amb una noia de 16 i dona un càrrec a la sogra. Ho ha denunciat la tinent d'alcalde de la mateixa ciutat, Araucaria, i la fiscalia ha obert una investigació per nepotisme. I Britney Griner parla per per primer cop del calvari de 10 mesos viscuts a Rússia. En la primera roda de premsa, des que va recuperar la llibertat, la jugadora de bàsquet de la Lliga Americana diu que només tornarà a jugar a l'estranger si es per anar als Jocs Olímpics.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps ve marcat per una situació de calma, poc vent a la tarda marinada. Aleshores el vent pot ser moderat, de sud a sud-oest. I també un augment de la nuvolositat. Núvols que ja al matí eren presents, en punts del Ripollès, per exemple, núvols baixos i alguna boira. Però tot això donarà pas a un dia de clarianes i de sol. A la tarda, mig ennuvolat, a l'interior, al Pirineu, en principi no preveien pluja aquest divendres, i calor moderada, màximes de 24 a 28, per tant, calor pràcticament de finals de maig, i puntualment, entre avui i demà, podríem fregar els 30 a les comarques interiors i del prelitoral. En principi, ja diem, no plourà, algun cap de núvol pot deixar quatre gotes al Ripollès i la Cerdanya. Aquest dissabte ens portarà més pluja a la tarda, al matí no, al matí aguanta amb clarianes, algun banc de boira, la temperatura més alta, farà calor, però això farà un gir cap a la tarda i al vespre, pluges a l'interior que podrien avançar cap al prelitoral i hi ha la possibilitat que arribin a la costa al vespre. Aquestes pluges, atenció, podrien ser abundants, deixar més de 15, 20 o 30 litres per metre quadrat. No descartem algun sector del Lluçanès, nord d'Osona, sud del Ripollès, Garrotxa, que puguin caure fins a 30 o 40 litres per metre quadrat, i això és molt bona notícia perquè ja aquests 30 litres doncs acostumen a fer créixer rieres, torrents, i en definitiva tot això va cap als rius. I això, si passa, aquests més de 25-30 litres, seria la millor notícia d'aquesta setmana. La temperatura una mica més baixa a última hora del dia. I diumenge notarem una refrescada, baixen les temperatures, podria nevar cap als 2.000 metres, i a la tarda, doncs, novament ruixats i algunes tempestes. Bé, el matí aguantarà. El matí aguantarà i el migdia també, fins a les dues de les tres no ha de ploure, però a la tarda, diumenge, algun ruixat més que pugui deixar de 5 a 15 litres més. Dilluns, primer de maig, que ens portarà un canvi pel que fa ja temperatura molt més fresca i també ja núvols i alguna pluja al matí migdia. A la tarda podria continuar algun xàfec i bé, la notícia serà la refrescada, podrà nevar cap als 1.700-1.800 metres, tot i que a partir de dimarts, dimecres i dijous la pluja es podria aturar.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest informatiu de divendres 28 d'abril de 2023 i ho fem parlant d'una de les notícies que us ha avançat aquest matí aquesta emissora Ràdio Olot. Un parell d'arquitectes i Grau Casalls seran els encarregats del projecte de la piscina municipal coberta. L'estudi barceloní i els arquitectes garrotxins dissenyaran el futur equipament que serà una realitat el 2025. La futura piscina municipal comptarà amb un disseny modern i una de les piscines alçades amb una infraestructura de fusta. Les obres està previst que durin prop d'un any i mig. Ens porta més detalls l'Aniel Puigvert.
Ciutat i paisatge, aquest és el projecte escollit per a la futura piscina municipal d'Olot. Aquest dimarts s'ha pres la decisió entre les dues candidatures que tenien com a gran requisit tenir experiència prèvia i haver construït una piscina similar en algun altre punt de Catalunya com la que es vol fer Olot. Després d'hores de deliberació on hi han participat membres del Col·legi d'Enginyers, de l'àrea d'infraestructures de l'Ajuntament d'Olot i regidors de l'equip de govern, la Unió Temporal d'Empreses formada pels arquitectes garrotxins, Eduard Callís i Guillem Moliner, juntament amb dos arquitectes barcelonins com són Núria Casalls i Ferran Grau, serà l'encarregada del disseny definitiu de la futura piscina municipal coberta d'Olot. Un acord que avançarà l'alcalde Pep Berga a Olot Televisió i Ràdio Olot.
Una empresa de Barcelona formada per Grau i Casaís, amb una UT formada amb dos arquitectes locals, l'Eduard Callís i en Guillem Moliner, per tant, contents, doncs, perquè podrem combinar el tenir dos arquitectes locals, doncs, que puguin participar en una obra tan important per la ciutat, però també combinats, doncs, amb un despatx d'arquitectura, doncs, que ja tenia experiència en aquest sentit.
El projecte que s'ha presentat aquests dies s'haurà de desenvolupar i posteriorment s'adjudicaran les obres. La nova piscina municipal coberta a Olot es basarà en una estructura de fusta i amb un ampli i lluminositat. També estarà alçada per evitar una sensació de claustrofòbia com marca la llei en la construcció de piscines. Segons Berga, l'obra ha d'estar acabada durant l'any 2025.
La piscina entre una cosa i l'altra, perquè aquests 16 mesos són inevitables i són necessaris per fer una obra tan complexa, vol dir que en els anys 2023-2024, que seria l'any en què hi hauríem més treballs, i 2025, doncs la veuríem acabada.
Sobre la gestió de la piscina municipal, l'Ajuntament d'Olot manté la seva ferma decisió de que l'equipament ha de ser gestionat pel mateix consistori per diversos motius.
Això és important, perquè a vegades en aquest tipus de concursos una part de l'obra, pel pagament de l'obra, es repercuteix en l'empresa adjudicatària, comptant que podrà ingressar i podrà recuperar una part d'aquests diners. Bé, nosaltres volem que sigui una piscina, doncs, a l'abast de tothom, que tothom que ho necessiti pugui anar-hi. En aquest moment, com a Ajuntament, tenim els diners necessaris per fer aquesta obra.
Pel que fa a les qüestions econòmiques, s'està a l'espera de saber el cost definitiu que tindrà la piscina municipal coberta. Un cost que ja se sap que comptarà amb l'ajuda de la Diputació de Girona i que podria disposar d'alguna subvenció de la Generalitat.
I també, referent a infraestructures de la ciutat, el pont de Santa Magdalena té defectes estructurals. Segons l'alcalde d'Olot, Pep Berga, no suposen cap tipus de risc. Des de l'Ajuntament remarquen que es va fer un estudi i ara se'n farà un de més precís per determinar les actuacions. Es tracta del pont situat a la zona on va néixer la ciutat i que a causa del pas del temps ha patit alguns danys. També es voldria recuperar l'estètica del pont de principis del segle XX, informa Guillem Guardiola.
El pont de Santa Magdalena és una de les infraestructures que encara queden en bon estat des de l'inici de la creació de la ciutat. Situat al nucli antic, va ser molt important durant la industrialització de la ciutat pel pas dels carruatges amb les mercaderies. Ara aquest tipus de vehicles, evidentment, no hi passen, però ho fan cotxes, motocicletes o fins i tot camions. Precisament els vehicles de gran tonatge hi circulen perquè ben a prop hi ha les instal·lacions de la brigada municipal. Uns fets que han provocat que l'Ajuntament d'Olot hagi detectat en un estudi realitzat l'any passat que el pont té defectes estructurals. Per posar-hi solució, s'ha demanat un estudi més precís, com es va fer fa 2 anys al pont del Palau, ho explica l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Però sí que té uns defectes estructurals, com també el tenia el pont del Palau en el que vam actuar fa 2 anys, doncs que caldria corregir. En aquest moment, doncs, ja fem una adjudicació, doncs, per fer un estudi, doncs, molt més precís de veure quines actuacions hauríem de fer per tenir el pont en condicions, en bones condicions i sobretot de seguretat.
En la memòria d'estudi de l'estat del pont de Santa Magdalena es va recollir que no suposava cap perill ni pels vianants ni per les persones que circulen en vehicles. La futura rehabilitació és una mesura per evitar possibles danys i alhora poder-lo renovar. Berga afirma que l'Ajuntament té la intenció de recuperar l'estètica que tenia el pont a principis del segle XX.
Aquest pont, si veieu en fotografies antigues, veureu que tenia unes branes de pedra molt, molt boniques que van ser substituïdes per branes metàl·liques. I bé, tractant-se d'un pont, doncs, que té tants anys i que està situat en un lloc de la ciutat, doncs, on hem de tenir cura també del patrimoni, doncs valdria la pena recuperar, doncs, fins i tot aquella estètica que havia tingut a principis de segle.
El pont de Santa Magdalena uneix el carrer de Sant Cristòfor i l'avinguda 11 de setembre i actualment és un dels carrers menys transitats del nucli antic.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim a més temes. La CNT d'Olot insisteix en la necessitat de reivindicar els drets dels treballadors per l'1 de maig. Des del Sindicat Alternatiu Olotí asseguren que treballadors de diversos sectors de la ciutat, especialment del comerç i la restauració, viuen cada dia en males condicions laborals. Per aquest motiu han organitzat una matinal d'activitats per posar en valor la jornada i per posar al centre els treballadors. Gerard Puigdemont.
Durant la diada de l'1 de maig, la CNT d'Olot celebra el Dia del Treballador amb una matinal d'activitats que començarà a les 10 amb una xerrada sobre classisme immobiliari, seguit d'un vermut musical, lectura del manifest de 1 de maig a 1:15 i d'un dinar popular. El sindicat alternatiu aglutí va tancar el 2022 amb més afiliats que mai, amb més de 200 centenars i mig de persones, i asseguren que cada any que passa la reducció de drets pel que fa als treballadors està en augment i les condicions també, i la Garrotxa no n'és una excepció. En parla el secretari general de la CNT Olot, Marcel Surinyac.
Home, nosaltres, per exemple, a nivell garrotxí, on veiem un problema molt greu és hostaleria i comerç, que és un de cada quatre llocs de treball, està hostaleria i comerç. I hostaleria i comerç, la precarietat absoluta que hi ha en aquest sector, de que el més habitual és que tu estiguis treballant en aquest sector, cotitzis 20 hores a la setmana i en treballis 50. La major part del salari sol ser amb hores en negre. Això significa que a l'hora d'acomiadar-te o a l'hora d'estar a baixa o qualsevol assumpte com que arribes a la teva edat de jubilació, doncs et repercuteix negativament perquè has cotitzat per sota de les hores reals que has estat treballant.
Segons el responsable de la CNT Olot, sindicats com Comissions Obreres i UGT només fan de crossa al govern espanyol i que no ajuden a avançar en els drets dels treballadors.
Però creiem que la gent ha de ser conscient de que és necessari lluitar pels nostres drets, perquè si hem d'esperar que els partits polítics ens ajudin amb alguna cosa, ja ho estem veient. A França hi ha unes lluites al carrer perquè no s'apugi la jubilació per sobre dels 64 anys, i aquí estem als 67. Anem cap al model dels Estats Units, que hi ha gent treballant als supermercats fent de caixer amb 70, 80 anys. Volem arribar aquí? Vull dir, això no és vida ni és just pels treballadors.
Són diversos els sectors laborals que s'aglutinen a la CNT d'Olot, però els que predominen són els de l'àmbit sanitari, del comerç, el sector del metall i l'ensenyament.
Relacionat amb aquest 1 de maig, també està tot a punt per la Fira de la Primavera. La d'aquest any coincideix en dilluns, dia de mercat a Olot, i per tant les parades del mercat han de traslladar-se a la plaça Balmes. La Fira de la Primavera portarà 200 parades al centre d'Olot, que aniran acompanyades del mercat de l'automòbil i activitats familiars repartides pel centre de la ciutat. A més, s'aprofitarà per promoure l'aplicació mòbil Garrotxa Prop. Pere Obac.
Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que el fet que la Fira de la Primavera s'escaigui en dilluns comporta una càrrega logística major que en altres edicions. Dilluns és el dia del mercat setmanal a Olot i, per tant, les parades dedicades als sectors d'alimentació o planter es traslladen a la plaça Balmes, igual que es fa durant les festes d'altura. Al Firalet hi haurà les parades de roba i al Firal Petit les d'artesania. La tècnica de l'àrea de promoció d'Olot, Judit Reixac, explica com estan repartits els espais.
El que fem és que coincideixin molt propers, per exemple, tota la part d'alimentació i planter amb la roba, perquè ja són dos espais que comparteixen zona i ocupació durant el mercat del dilluns i, per tant, la gent està molt habituada a trobar-la junta. Llavors agrupem les empreses i els vehicles, tota la zona de concessionaris i empreses, les agrupem al Firal, que necessiten normalment més espai per poder exposar els seus productes o poder explicar la seva oferta. Aquí trobem, per exemple, els vehicles, però també empreses de noves tecnologies i també empreses d'energies renovables.
A part de les parades, a la Fira de la Primavera hi haurà activitats repartides per Olot, com passejades en burro o un circ a la plaça Major. A més, s'aprofitarà per promoure el Garrotxa a Prop, un projecte amb el qual es vol fomentar el comerç local a partir de descomptes i jocs a través d'una aplicació al mòbil.
Hem destinat tot l'espai de la plaça Major, combinant activitats familiars amb el joc del Garrotxa a Prop. Allà les famílies poden acostar-s'hi, els farem jugar al joc, que és tirant un dau, resolent unes preguntes, i si encerten la pregunta d'informació del projecte, doncs podran introduir una butlleta en una urna i cada mitja hora es faran sortejos de vals per poder gastar a través de l'APP.
La Fira de la Primavera és la més multisectorial que se celebra a Olot. El regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Baireda, afirma que, per exemple, la Fira Orígens o la Fira de Sant Lluc tenen una temàtica molt concreta i, en canvi, la Fira de l'1 de maig abarca molts més sectors.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
L'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa destina 300 euros a la Fundació Integra. Les dues entitats han unit forces en el darrer any. La recaptació econòmica es va aconseguir en la primera jornada gastrovolcànica de l'any passat celebrada a l'Espai Cràter. L'Associació d'Hostalatge farà una acció d'aquest tipus cada any.
L'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa va decidir a través de la seva junta poder col·laborar amb entitats socials de la comarca. La idea era destinar les recaptacions econòmiques d'actes que organitzessin a col·lectius amb causes socials importants. I així es va fer per primera vegada aquest 2022, després de la primera edició de la jornada gastrovolcànica. Es va celebrar l'Espai Cràter, on hi van assistir un centenar de persones i entre les quals es van recaptar un total de 300 euros destinats a Integra. El gerent de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa és David Coloma.
Vam fer aquest donatiu, que seran 300 euros, que ja vam incorporar i poder fer donació. Però sobretot, més que això, també és incorporar com una idea, com una manera de que l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, la manera del retorn de que nosaltres promocionem la gastronomia, el territori, el paisatge i sobretot la gent, és també una mica de retornar.
L'acord entre Integra i l'Associació d'Hostalatge neix d'una proposta de membres de la Junta amb l'objectiu de ser part d'entitats socials de la comarca. A banda d'aquesta aportació econòmica, el conveni entre les dues parts també es centra en les pràctiques laborals o en diferents tallers vinculats amb el món de la gastronomia. La gerent d'Integra és Nuri Fite.
Fa temps que hi ha una altra línia de col·laboracions amb alguns dels associats a l'associació, doncs en format de pràctiques laborals, de tallers. Vull dir que les possibilitats de col·laboració hi són moltes, a banda doncs d'aquestes que podran anar sorgint a partir d'ara.
L'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa Integra no descarta en futures accions, com per exemple fer un davantal de cuina per vendre'l a la nova botiga d'Integra situada al centre de la ciutat.
Abans dels esports parlem de cultura perquè GTM Mannequin és la nova exposició que es pot veure a l'àmbit Espai d'Art, una mostra d'escultures de Juan de la Cruz. De la Cruz havia treballat fent mannequins per a la indústria de la moda i després de deixar enrere aquest món es dedica a representar el cos humà a la seva manera. L'exposició estarà oberta fins al 6 de maig.
A l'àmbit d'Espai d'Art, Duaita Prats afirma que l'expertesa que de la Cruz va obtenir en aquesta feina és el que li ha donat el coneixement dels materials i la facilitat per plasmar la figura humana.
En aquest desenvolupament de la seva creativitat, quan ella explota com a artista, com a escultor, no ho fa a través dels maniquís, ho fa a través de totes aquestes escultures, alguna de les quals, a més, ja hi ha alguna persona d'Olot, algun personatge d'Olot allà dintre que la gent el reconeix perfectament.
Aquells que visitin la mostra veuran que l'exposició està dividida en diferents sales. En la primera hi ha una escultura en diferents versions i acabats. A la segona, Prats explica que s'hi pot veure la versió més propera al maniquí i el seu antagònic. Per acabar, en l'última sala hi ha una sèrie d'escultures realistes.
El punt de partida, que també s'entén una mica més potser a l'exposició, és el moment en què algú em diu has d'anar a veure què fa tal persona perquè val la pena i et sorprendrà. Obro la porta del sòtano, la porta del sòtano on hi tenia guardades les escultures i quedo meravellada. Li proposo de fer aquesta exposició en l'àmbit i muntar-la de manera que la gent tingui una sensació semblant en aquella.
L'exposició GTM Mannequin de Juan de la Cruz es pot veure de forma gratuïta a l'Espai d'Art fins al dissabte 6 de maig.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Lot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Guanyar els 3 partits que falten. L'única manera perquè la Unió Esportiva Olot segueixi a Segona Federació. Obrim carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Lot.
I el primer d'aquests 3 partits és aquest diumenge al migdia al camp d'un Mallorca B ja descendit. Perdre o empatar deixaria l'equip olotí penjant d'un fil. Podria baixar a la tarda depenent dels resultats del Prat i l'Alzira. David Planella.
La situació de la Unió Esportiva Olot és crítica. Si aquest diumenge al migdia perd el camp del Mallorca B, a la tarda baixarà matemàticament a tercera amb una victòria del Prat contra el Terrassa o de l'Alzira al camp de l'Hèrcules. I si empata, també perdrà la categoria en cas de victòria del Prat. Si no vol dependre de ningú, l'única manera d'assegurar-se continuar en vida una setmana més és guanyant. El tècnic Albert Blázquez va més enllà. Creu que aconseguint 3 victòries en els 3 partits que falten evitaran el descens directe.
Jo crec que guanyant els 3 no baixes directe. És el que penso. Em semblen molts punts com per baixar directe. Que si baixes amb 41 punts vol dir que la Lliga ha sigut complicada complicada, complicada. I amb la segona volta que estem fent, si arribem a 41 punts, ostres, és que no ens ho mereixeríem.
Però per arribar-hi, el primer pas és guanyar el Mallorca B i per superar el filial mallorquinista, l'equip s'ha de recuperar del cop dur que va rebre la setmana passada contra l'Eivissa. Blázquez reconeix que ha costat aixecar els ànims del vestidor.
Sí que és veritat que aquesta setmana hem estat fotuts, eh? I inclús fins ahir l'entreno encara semblava una mica cementiri això, però avui sobretot, avui s'ha entrenat molt bé, la gent animada, la gent entrenant amb ganes, parlant molt, que al final és el que demanem, que es parli, que es vegi que entre nosaltres ens activem, que aquest cap de setmana potser no es va veure gaire, i ja està, i això ens acostarà a la victòria.
L'Olot buscarà la victòria al camp d'un rival que ja ha baixat de categoria. Diumenge passat el Mallorca B va perdre el camp del Lleida Esportiu 2-0 i va dir adeu a segona federació. Blázquez, però, avisa que és un filial d'un equip de primera divisió i recorda que la setmana passada també es van enfrontar a un equip pràcticament descendit i van perdre.
És una mica com la setmana passada, no? Al final els rivals venen a fer els seus partits, per professionalitat doncs intenten fer els millors partits possibles per l'any que ve seguir tinguent un contracte de segona ref, i ningú ens deixarà guanyar, i nosaltres doncs hem d'anar a guanyar per nosaltres i per el club, no? Que al final és el club el que ha apostat per nosaltres i hem de donar la cara per ells i hem d'anar a treure els 3 punts com sigui.
Per viatjar a Mallorca, Blázquez tindrà les baixes d'Aimar, lesionat fins a final de temporada per un cop a l'espatlla, i de Cerdà, operat aquesta setmana de la seva lesió. El partit es jugarà diumenge a les 12 del migdia a la Ciutat Esportiva Antonio Asensio. La retransmissió de Ràdio Olot arrencarà a les 11.
I també a la carpeta esportiva d'avui ens posem els quecs per parlar de la cursa de la Moixina, que presenta un nou recorregut de 20 quilòmetres per commemorar la seva desena edició. La prova arribarà dilluns a la primera dècada de vida amb aquesta gran novetat només apta per als corredors més experimentats. La participació sempre s'ha mantingut entre els 300 i 400 atletes. Des de l'organització han intentat minimitzar l'impacte ambiental i han substituït les cintes de balisament de plàstic per marcatges de fusta.
La cursa de la Moixina bufarà 10 espelmes el pròxim dilluns. La prova organitzada per l'associació Linkinesis i la Faràndula Racing Team arriba a la primera dècada de vida, una festa d'aniversari que arriba amb novetats especials perquè, a banda del clàssic recorregut de 10 quilòmetres, enguany els més atrevits tindran l'opció de fer el camí de 20 quilòmetres i més de 600 metres a desnivell positiu. El president de Linkinesis, Marià Clavell, destaca que s'ha decidit afegir el nou recorregut perquè sigui una edició especial.
Bueno, volíem que aquesta desena edició fos una edició especial. El recorregut de la cursa de 10 quilòmetres ja està marcat durant tot l'any, la pot fer la gent sempre que vulgui, però aquesta de 20, bueno, volíem plantejar un recorregut diferent i donar alternativa també a la gent que està més preparada i més en forma, doncs, de poder fer un recorregut més llarg.
Enguany les indicacions seran mínimes, ja que s'ha intentat reduir l'impacte ambiental al màxim, substituint, per exemple, les cintes de balisament de plàstic per marcatges de fusta. En aquest sentit, l'organització recomana que els participants portin el recorregut preparat de casa.
Doncs no donem aigües individuals, intentem fomentar que la gent porti la seva ampolla i que pugui reomplir d'aigua, doncs intentar eliminar tots aquests els residus del packaging en la bossa del corredor, suprimir al màxim a nivell de marcatge de recorregut les cintes de balisar de plàstic, per exemple. Ja des del Parc Natural hem estat treballant doncs marcatges en fusta que se reutilitzen any rere any.
Clavell preveu que es mantingui la participació dels darrers anys, que ha oscil·lat entre els 300 i els 400 corredors. Les inscripcions es poden fer al lloc web cursadelamoixina.linkinesis.com fins aquest divendres, tot i que també es podran fer el mateix dia de la cursa. La prova arrencarà a 9:45 del matí al costat de l'escultura del Marc.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Final a l'estadi municipal. Ja ens podem anar pessigant, que ens farem mal, perquè això és real.
Per molt difícil que fos de creure, la Unió Esportiva Olot va perdre contra l'Eivissa i va posar un peu i mig a tercera divisió. Queden 3 jornades i s'han de remuntar 5 punts. I només hi ha una manera de fer-ho. S'han de guanyar tots els partits i el proper és el camp d'un equip que ja està descendit.
Diumenge, en directe des de la ciutat esportiva Antonio Asensio, Mallorca B, Unió Esportiva Olot. A les 11 del matí, la prèvia, i a les 12 del migdia, el partit, amb David Planella, Pau Masó i Jordi Barranco, i el patrocini de Fred Perry Olot i l'Ajuntament d'Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som!
L'últim tren per seguir a la segona federació i, com sempre, ho explicarem en directe a la sintonia de Ràdio Olot amb en David Planella i tot l'equip habitual dels partits de la Unió Esportiva Olot. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest divendres 28 d'abril de 2023. Més informació, com sempre, als butlletins horaris i a l'informatiu vespre de les 7 i minut a minut a les xarxes socials i al portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.